tot costa.
El Barça ha ensenyat la seva versió més pràctica per acabar de sentenciar la Lliga i ja només està pendent de saber com i quan li posa la rúbrica matemàtica. Ara caldria que l'Espanyol i el Girona es guanyin deixar de patir.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns, 27 d'abril de 2026, el dia de la Mare de Déu de Montserrat, la patrona de Catalunya. Per tant, felicitats a les Montserrats, Montses, Montses i no sé si hi ha més, més derivades. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Partit clau el que ha de jugar aquest vespre l'Espanyol a casa contra el Llevant. 15 partits sense guanyar els han deixat...
Necessitaran la Moreneta.
Doncs sí, els han deixat amb només 4 punts de marge sobre el descens. A més, el Llevant ve amb una bona dinàmica de resultats. Una victòria avui de l'Espanyol suposaria mitja salvació. Una derrota, en canvi, els deixaria al llindar de l'abisme. També estarà pendent d'aquest partit el Girona, perquè té els mateixos punts que l'Espanyol, i si guanya el Llevant, el descens quedarà a 3 punts, tant pel Girona com per l'Espanyol.
Ara, de seguida, anirem cap a l'RCD Stadium amb el Sergi Andreu per saber si és d'aquells dies que ens vaticina el final de la mala ratxa, si és d'aquells dies que firma l'empat, que no seria un mal resultat. Com a mínim seria un...
Bé, allargaria una mica... És cert que... Bé.
Ara li preguntarem al Sergi. En tot cas, el Sergi, la Sònia Oleart, ja va en camí de l'RCD Stadium, on aquesta nit, a partir de 9:15, tot gira, ens explicaran aquest Espanyol Llevant, que pot ser el final del patiment blanc i blau.
És cert que un empat, en funció del que facin els pròxims 5 partits, amb una altra victòria ja farien. De fet, encara en aquest sentit, el pròxim partit que té l'Espanyol després del dia d'avui és contra el Madrid i ja sap que no el jugarà Mbappé. Punt a favor, perquè aquest Madrid, que ja no jugarà gaire cosa, arribarà al camp de l'Espanyol amb aquesta baixa. Queda el dubte de si Mbappé arriba pel Clàssic. Avui a Madrid encara no ho donaven per fet, però és dubte. El dia en què hem sabut també que Militao, que fa mesos que viu un calvari de lesions, haurà de tornar a passar pel quiròfan. Militao es perd el Mundial, també se'l perd Xavi Simons, l'internacional holandès del Tottenham, que es va formar al futbol base del Barça i que s'ha lesionat d'encreuats al genoll dret.
I que, malgrat la temporada infame del Tottenham, no estava fent una mala temporada el catalano-holandès del Tottenham.
I ara ho deies, el Barça tornarà dimecres als entrenaments amb la Lliga ja al sac i gairebé ben lligat. Tenen 11 punts d'avantatge respecte al Madrid, amb 15 per disputar. La primera oportunitat de ser campions serà si el Barça guanya dissabte a Pamplona i el Madrid no guanya l'Espanyol diumenge. Tot això, el diumenge també hi ha la tornada de les semifinals de la Champions femenina. El Barça ja ha venut més de 42.000 entrades per aquest partit. Diumenge, 3 de maig, al Camp Nou, a 4:45 de la tarda, encara us hi podeu animar. Durant aquesta setmana, al Tot Costa, encara tindrem un regalet per algun de vosaltres. El partit de tornada, ja ho sabeu, és contra el Bayern de Múnich, després que l'anada dissabte empatessin a 1. A la Champions masculina, demà juga el primer partit d'anada de les semifinals, s'enfrontaran el PSG i el Bayern de Múnich. Dimecres es juga l'Atleti de Madrid-Arsenal. I oficial d'avui, l'Europa i el Sant Andreu tindran finalment gespa natural i podran competir als seus estadis a Primera Federació. Així ha compromès avui mateix l'Ajuntament de Barcelona, propietari de les instal·lacions, després que el futbol base dels dos equips ja tingui ubicació.
Una notícia que jo reconec que m'ha agafat per sorpresa, tot i que no hauria, perquè dilluns passat parlàvem amb Manuel Camino, el president institucional del Sant Andreu, i ja ens va dir que s'ho fessin com volguessin, que ells jugarien amb gespa, i el Narcís Sala, doncs escolta, nou regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona.
Encara resulta més sorprenent respecte al nou Sardenya, que hem estat un any dient que no s'hi podia fer, posar
ciència,
gespa natural, perquè hi ha un pàrquing a sota.
La ciència avança molt ràpid, sí. I ara sobre un pàrquing hi pots fer gespa natural.
Doncs ara ja s'hi pot, l'any passat no s'hi podia.
Per això, perquè d'aquí 4 dies qualsevol cosa, Jaume.
A tot això, això sí, el que no es pot és entrenar tot el futbol base amb la gespa natural, i per això els han hagut de distribuir per tot Barcelona, a uns i als altres.
Sí, sí.
I a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Unigirona es queda sense l'australiana Chloe Vive per disputar el playoff de quarts de final davant el Leganés, que comença dijous. Vivi va comunicar a l'Uni que no seguirà després del fer ús de la clàusula de sortida per jugar a l'NBA femenina. El cap de setmana en què el Joventut ha perdut la categoria. Va guanyar el seu partit a Gran Canària, primera condició, però l'Araski també ho va fer. Per tant, la temporada vinent no podrà continuar la Lliga Endesa.
No, molt mala notícia pel bàsquet català, perquè la penya l'any passat va fer una grandíssima temporada, fins i tot va arribar a play-off, i aquest any ha patit aquest descens. Això de les jugadores que arriben amb una clàusula que abans del play-off se'n poden anar, ja li va passar a l'Uni l'any passat, i jo crec que és campixa, no? Dona una molt mala imatge, o una imatge molt poc seriosa, però de la competició.
Sí, sí, però va en la mateixa línia que per jugar la Final Four de l'Eurolliga femenina puguis fitxar una jugadora, sí. Tu parlàvem amb l'Uni Girona,
sí, però,
te recordes?
D'una manera,
en aquest cas afectava en contra, de més.
I de la... Sí, sí, estic d'acord amb tu, que és estrany, però és que aquí l'Uni l'any passat me'n recordo que es va classificar pel playoff, i com que ja tenia plaça d'Eurolliga, que era l'objectiu, marxen aquesta i et quedes.
Sí, sí.
Llavors a què vas, als play-off?
Sí, sí.
Jo...
Però l'Uni també podria fitxar. Vull dir que és lliga, sí, oberta tot l'any,
ja,
per
sí,
tothom.
Sí. Bueno, en fi.
És com està muntat en aquest cas. El bàsquet a l'ACB, per ser el Barça ha recuperat la quarta posició guanyant...
Al Marcos no li agrada.
No li agrada que fem debats.
Comentario.
A l'ACB, el Barça ha recuperat la quarta posició guanyant a la pista del Baskonia i torna a ser cap de sèrie de cara als play-offs. En hoquei patins, el Pons Lleida fa aquesta tarda els actes de celebració del títol de la Europe Cup, que va aconseguir el passat 19 d'abril. Aquesta hora estava previst que ja els hagin rebut a la paeria.
I Edu Amat,
sense l'entrenador.
L'entrenador,
no?
Que ja va anunciar que plegava, perquè li havien dit que l'any vinent no seria l'entrenador, i per tant ja no ha participat dels actes de celebració anteriors i tampoc d'aquesta rua d'avui.
En motor, els pilots del Mundial de MotoGP no han marxat de Jerez, ja que hi poden fer un dia de testos oficials, han estat fent avui testos oficials. Tot plegat l'endemà de la victòria d'Àlex Márquez i de la caiguda del seu germà, de Marc Márquez.
Després parlarem amb el Dami Aguilar, perquè avui Marc Márquez, per exemple, ha estat provant amb un xassís pintat de negre. Aquí Sir, que està provant coses que fins ara no portava la seva Desmo Sedici, i a fe de Déu que ho necessiten.
I la notícia del cap de setmana és el món de l'atletisme, perquè el kenià Sebastian Sawe ha rebaixat la barrera de les 2 hores a la marató, en aquest cas a la marató de Londres. El nou rècord queda fixat en 1 hora, 59 minuts i 30 segons. I ja és mala sort que també va baixar de les 2 hores l'etíop Yomif Keyelcha, però clar, ho va fer una mica més lent que Sebastian Sawe, el seu nom no apareixerà als llibres de la història.
Després parlarem amb un maratonià nostrat, amb l'Arcadi Alibés, experiodista de TV3, i que, com sabeu, ha fet i fa 10.000 maratons, i li preguntarem per les claus d'aquesta rebaixa, d'aquesta caiguda del mur de les 2 hores, que efectivament ha fet història i que, a més, es va ajuntar en una marató màgica on 9 dels 20 primers classificats van baixar de marca. En fi, és evident que ha estat l'esdeveniment, la fita d'aquest cap de setmana, que probablement ho serà també de l'any esportiu. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Com preferiu que el Barça guanyi la Lliga? Contra el Madrid o millor passadís? Una pregunta bastant senzilla. Voleu que el Barça guanyi la Lliga la setmana vinent i que el Madrid hagi de fer passadís o no, perquè serà el debat d'aquella setmana, o preferiu guanyar-la al camp contra el Madrid i celebrar-la aquell mateix dia al Camp Nou?
Doncs les vostres opinions avui les recollirà el Marcos García. Sabrem què s'imposa, si guanyar el Madrid al camp o aquest presumpte o suposat passadís. Des d'ara i fins a 9:15 serà quan cedim el testimoni al Tot Gira de l'Espanyol Llevant. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui començaré pel cap de continguts del programa, que ha estat especialment queixós durant la nostra obertura. Senyor Marcos López, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, és que... Què t'ha incomodat?
La discussió.
No està, justament no,
era,
avui no
era,
estàvem discutint.
Era una aportació...
Estàvem intercanviant, afegint...
Una miqueta llarga.
Aportant una mica d'opinió als sempre rigorosos titulars
però
de la Sònia.
Primer la informació, després l'opinió.
Sí, home,
és el que hem fet, informem
i opinem. Sí, i opineu vosaltres.
No? El Marcos...
No li va bé.
No, però és que mira quina hora és.
I 10, perfecte. Sobre els nostres timings habituals. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot en ordre?
Sí, avui m'han canviat de lloc.
Sí, he vist que jugàveu a les cadires, mentre
sí.
Nosaltres debatíem
aquí guanya
tranquil·lament.
Sempre el més alt, Costa. I l'últim en arribar és qui guanya i qui es queda amb el...
Crec que va per mi.
El pivot del tot Costa. Gerard Tautet, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, has fet tard.
He hagut de moure totes les cadires. El Marcos, l'Anaïs...
Ja ho sabeu, el proper dia espereu que entri Tautet i a partir d'aquí ho
repartiu una mica just.
Les cadires. En fi, doncs amb els col·laboradors presentats entrem en matèria. No sense deixar de recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
T'haig de dir que fa un any ens vas dir la pròxima la farem en català i per tant has complert amb la teva paraula, però veig que continues intentant
sí, crec que encara penso molt, encara hi ha coses que no em surten i segueixo aprenent, vull aprendre més i cada vegada més, perquè a mi m'encanta el català, perquè és un senyal de respecte també amb vosaltres.
Gavi, t'has format a la Masia. No sé si t'has atrevit algun cop a parlar català en públic.
Sí, però me da mucha vergüenza. Igual que sí? A Fermín le puede hablar, a mí me da vergüenza. En público me da vergüenza, la verdad.
La pròxima ja la fem en català sencera, eh?
Sí, sí, ho intento. Hi ha paraules que se m'escapen, però... poc a poc puc parlar més en català.
Caram. Doncs això ja veig que ens costarà poc. Fermín, moltíssimes gràcies per ser avui al Tot Costa.
De tant en tant, a la intimitat, també els hi parles en català.
Sí, con ellos sí, la verdad que...
Amb ells t'atreveixes,
sí,
eh?
Sí, lo podría hablar, pero todavía prefiero mantenerlo así.
Tot costa una dècada.
Ens falta Messi, ara ja quan faci la presa de possessió com a nou accionista majoritari del Cornellà, segurament ja ho farà en la nostra llengua. En tot cas, molt oportuna aquesta selecció de veus d'esportistes que han fet o faran un esforç per aprendre la nostra llengua, perquè avui encetem la Setmana de la Llengua a 3CAT i aniran passant pel Tot Costa diversos esportistes que ens explicaran com ha estat la seva experiència amb la nostra llengua, com i per què han mostrat interès per aprendre-la, i nosaltres que els ho agraïm.
El de Fermín, Jordi, cada vegada més fluid. Mm. Aquest cap de setmana va sortir al Flash,
correcte.
I va fer una entrevista bastant llarga amb un català més que correcte.
És que Fermín és que ha estat escolaritzat en català.
Sí.
Jo em sembla que té mèrit.
Sí, però per exemple, també ha sonat Gavi, que Gavi no s'atreveix, per exemple.
O Messi, que ha estat en el mateix cas que ell, i la veritat és que és d'agrair.
Quica és espectacular, eh?
Sí.
Que hagi arribat aquí i amb dos anys parli el català amb aquesta fluidesa i que s'esforci tant i que digui que és una mostra de respecte. Ara quan ens en trobem.
I d'integració, sí senyor.
En el cas de Quica, és evident que és una qüestió de voluntat, perquè porta molt poc temps, i la veritat és que el nivell és més que el baix. Crec que ja l'hem fet dues entrevistes en català, l'última segur, i l'anterior jo diria que...
La clau és dir-ho, perquè Quica, quan va arribar, ho va dir, i llavors no li va quedar més remei
que aprendre-ho
i al final a fer-les.
De fet, la primera entrevista que nosaltres li vam fer, ella encara parlava castellà, però ja va dir que estava fent classes de català, va deixar anar quatre paraules en català, se li deia clarament, i de fet ja feia classes de català aleshores.
Doncs això, que ho agraïm i que aquesta setmana ho anirem constatant perquè perquè serveixin d'exemple. I ara sí, per tranquil·litat de Marcos López, entrem en matèria.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
I em vas cantar cant dels ocells en un matí. I amb un somriure m'anaves dient que sí. A la pregunta que jo feia, apropant-te un anell i el dit, dient-te que eres el meu somni, si et volies casar amb mi.
Ha passat el temps i ens hem fet gran.
passa habitualment, però avui el Salva Pou ens ha sorprès positivament. Jo desconeixia aquest tema, que firmen la Judith Nederman i Muchacho Serviole. Serviole, perdó. La nostra història, i la veritat és que sona...
Molt bé, molt bé. Molt xula, eh?
La veu de la Judith Nederman jo crec que quedaria bé fins i tot amb un anunci de
televisió.
I el Bodan Serviole no el coneixia, però també canta...
I el videoclip és molt maco.
Sí, tot, a la vegada que és senzill, pels que ens esteu veient. Per a vegades...
Sí, senyor.
Em fa molta ràbia, però menys és més.
Sí.
No, és veritat. Sí. Em fa molta ràbia quan... No, menys és més.
Doncs
no,
ets estilista,
bueno, en aquest cas...
Ets estilista, de moda, jo, i de curador.
Sí. Estaríeu fotuts si jo fos estilista, però molt, molt fotuts. Va, d'aquí... clavada. Bé, 1:44 a l'RCD Stadium s'hi juga un partit que no ho hauríem dit mai, però que té pinta de dramàtic. Un Espanyol Llevant. Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
Que clar, bé, abans ho comentàvem amb la Sònia, si l'Espanyol el guanya, bona nit i tapa't. El que passa sí. És que fa tant temps que l'Espanyol no guanya que dius... I si no? I si perds? I fins i tot, ahir al campus ho deia, jo ja estic d'acord amb ell, tal com està la cosa a la cua de la classificació, un empat no és un mal menor, no passaria res i continuaries amb, fora molt lluny del descens i amb les opcions intactes, però clar, tu que has estat, ahir ja vas fer un spoiler, però tu que has estat una mica el defensor d'avui sí, avui sí...
No m'hi trobaràs, Costa. No, hòstia.
Però si portes 4 mesos...
No, ha pres, finalment, després de 15 partits, ha pres.
4 mesos i 5 dies portes així.
No em provoqueu, avui no m'hi trobareu. Avui no, jo no sé si és el dia, avui, la veritat, i ho dic sincerament, eh? És a dir, no ja m'he estat moltes setmanes dient avui sí, ja he passat molta vergonya, m'heu fet... jo no sé si avui serà el dia... Espero que sí, però no ho tinc clar. Mm-hmm. No ho tinc clar perquè l'altre dia jo vaig veure tremolar moltes cames a Vallecas, saps? Sí,
no. La imatge final, sí. Quan acaba el partit, sí. Ja sé que no era el cas, eh?
Ni Carlos Romero...
Però la imatge final jo l'he vist en equips que acabaven de baixar.
Sí, com el sí. Sevilla, ahir.
I les cares, aquelles cares que la Sònia ens explicava al final del partit, és a dir, a mi em fa, comença a fer una mica de por la situació. Ara dèieu això de l'empat. Jo no signo per res del món un empat avui, perquè voldria dir... allargar encara més l'agonia d'uns 16 partits sense guanyar, et ve un calendari que per mi no és gens fàcil, et ve el Madrid que malgrat sigui un Madrid que ja no s'hi jugarà res, sempre és el Madrid, has d'anar al Pizjuán amb el que s'hi juga al Sevilla, és a dir, un empat no ens treu de pobres avui,
no.
És a dir...
Però Sergi, el que us penalitzaria moltíssim seria una derrota, per tant, home, si al minut 80 vas empatant a 0-1, és igual, sí. Vas empatant, potser aleshores sí que s'ha de fer el càlcul de dir, bé, anem a mantenir el que tenim i ja hauràs sumat un puntet més que ja només et faltarà una victòria en els 5 partits que quedin.
Sí, però te'l signo al minut 80, Sònia, com bé
d'acord,
dius. És a dir, jo,
ja.
Ara jo abans d'arrencar...
Sí, home, abans d'arrencar jo crec que l'Espanyol ha d'anar per la victòria.
Segons com vagi el partit, doncs potser sí que el signarem. Bé, no ho sé, vull pensar que avui l'equip amb la gent, amb aquest to que ha agafat el partit de final, convocatòria per rebre l'equip, estem a punt d'arribar, a Cornellà...
Sí, la tarda ha començat amb un embús majúscul.
Bueno, hi ha un accident majúscul a la ronda de dalt, hem estat més de mitja hora per fer 2 quilòmetres, i ara ja hem superat l'accident, hem topat 2 cotxes, i hem superat l'accident i estem a punt d'arribar... a Cornellà, i ja es veu als carrers adjacents, que és on anem ara, ja es veu que comença a haver-hi molt d'ambient, hi ha convocatòria per rebre l'equip d'aquí a 20 minuts, és dia especial, i la gent, jo crec que avui anirà massivament a l'estadi, vull pensar que hi haurà vora 30.000 persones al camp, malgrat sigui un dilluns del mes d'abril, vull dir que sí, que és dia gran. I, per tant, doncs veurem si l'equip és capaç d'estar a l'alçada del que s'espera d'ell.
Mira, Sergi, et diré dues coses, i ja m'entendràs. Crec que és més fàcil guanyar ara mateix, tal com està el context de la Lliga i a quines altures som, és més fàcil guanyar el Madrid que el Llevant. Això, la primera. I la segona, et donaré una bona notícia que ja m'entendreu. Una lesió no és mai una bona notícia, però... Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
Mbappé no jugarà diumenge a l'RC d'Estàdio.
No jugarà diumenge contra l'Espanyol. Ja sabeu, Mbappé va demanar el canvi contra el Betis. Avui li han fet proves, que aquí hi ha la primera, que us la vull deixar dita de bon començament. Es lesiona divendres al vespre. Les proves avui, dilluns a matí.
Vols dir que estava preocupadíssim?
Calma.
Quina pressa hi ha?
Atabaladíssim. Va demanar el canvi contra el Betis, divendres. La ressonància aquest matí. Què diu la ressonància? Lesió muscular a la part posterior de la cuixa esquerra. El Madrid ha dit el semitendinoso, m'ha dit la Ruth, que us ho digui així, que és més fàcil. Lesió muscular a la part posterior de la cuixa esquerra. No hi ha temps de baixa, allò que passa en els comunicats del Madrid, i és veritat que si tu parles amb el club, el Madrid diu que no el descarta de cara al clàssic del dia 10. I diuen allò que diuen habitualment de estarem pendents de la seva evolució. Ara bé, el jugador està lesionat, està descartat per jugar diumenge i ens consta que la voluntat del futbolista és arribar al clàssic. Ell sí que té...
Em pensava que deies arribar al Mundial, perdona. No t'havia entès.
També.
Primer clàssic que arriba. Seguríssim.
No, clar, la conya és que segons com vagi la propera jornada, potser el clàssic ja no té cap.
Igual cap, encara té molèsties.
Cap i... valor i a veure.
Bé, i interpretar que la baixa de Mbappé és positiu per l'Espanyol, s'hauria de veure quins han estat els resultats del Madrid sense Mbappé. Va jugar millor fins que Mbappé va tornar, el Madrid d'Arbeloa estava jugant millor.
D'acord. Quan tingueu un moment, mireu-vos l'estadística de gols de Mbappé. Jo, si fos
24 gols a la Lliga.
Jo, si fos l'Espanyol, preferiria que Mbappé no hi fos.
Però... Les xifres golejadores del Madrid amb Mbappé i sense Mbappé, similars. Una altra cosa és que quan ell no hi és, marquen altres.
D'acord. No, escolta, la por és lliure. Jo prefereixo jugar contra un equip on no hi ha Mbappé. Vosaltres jugueu contra qui vulgueu.
Jo dic que a mi aquest any al Madrid li ha anat gairebé millor sense Mbappé.
Aquest tio li ha vist un hat-trick en una final del Mundial i encara no m'ha pujat la mandíbula a lloc. Si vosaltres voleu que jugui, collonut.
Però aquest tio no ha guanyat res. Com tu dius.
Un absolut fracassat.
Estem parlant del Madrid, d'Mbappé.
Doncs escolta,
va marcar 3 gols a la final del Mundial, que va perdre.
Perdona, Sergi, ha sigut una autèntica putada per l'Espanyol.
Heu de guanyar avui, Sergi, perquè això no funcionarà.
Escolteu una cosa, no millor que no jugui Mbappé, sí, per mi molt millor. De totes maneres, el Madrid, amb la plantilla que té davant d'un equip com l'Espanyol, davant d'aquest Espanyol, a veure, sí, clar, és plus que no jugui Mbappé per l'Espanyol. De totes maneres, no em vull imaginar, és a dir, un Espanyol enmig de l'emergència... contra el Madrid,
sí.
Jo no me n'enfiaria ni un pèl, perquè les dues o tres vegades que l'Espanyol ha guanyat el Madrid els últims anys han estat situacions, contextos, en què l'Espanyol arribava sense res a perdre, alliberat, amb una situació més o menys bona a la Lliga. I en aquest context l'Espanyol ha fet mal al Madrid.
Ja, però... El que passa, si s'arriba a aquesta situació, que esperem que no, perquè esperem que l'Espanyol guanyi avui i s'ho tregui del damunt, però la necessitat serà tal... I la necessitat del Madrid serà tan poca que per això et deia que jo ho veig més... És a dir, jo avui m'imagino el Llevant a la desesperada, com estan jugant...
No, però està jugant bé.
Per això.
Però el Llevant està, exacte, té més dinàmica. L'Espanyol que té la dinàmica.
El Llevant fa 8 mesos que sap que se la jugarà per baixar i han canviat d'entrenador. Crec que els va bé. I, vaja, jo crec que avui l'Espanyol, si guanya, no guanyarà fàcil.
No, és que el pitjor per l'Espanyol és que s'han trobat en un escenari en què ja no hi comptaven trobar-s'hi aquesta temporada.
Sí, això és molt difícil, és molt mal parit.
I el problema és, i ho deia el Sergi abans, també, la pressió aquesta que et poses, perquè tu veus els jugadors contra el Rayo, que no volen la pilota igual que la primera volta, que estan imprecisos, que és que la pressió per evitar un descens és molt fotuda, eh? No és la mateixa que per guanyar un...
Deixa'm dir que, si ens esteu veient per Esport 3, tenim imatge en directe de l'arribada de l'autobús de l'Espanyol a l'RC d'Estàdium, i la veritat és que, com deia el Sergi, els aficionats blanquiblaus, potser sobre alguna bengala, però no han deixat sol l'equip, com no pot ser d'una altra manera, i esperem que això també es traslladi a l'interior de l'estadi amb aquesta entrada massiva que pronosticava el Sergi. Perdona,
Gerard. No. Doncs mira, sentir-se esperonats, perquè l'afició veu que és un dia importantíssim i que això els doni aquesta confiança, no pressió afegida de dir, ostres, ens estem ficant a baix, compte que si no guanyem avui quedaran 5 partits que sí que seran finals, i em referia que la pressió, a mi em va passar amb l'Sporting de Gijón, que vaig estar a punt d'un descens, i jugar els 3-4 últims partits sabent compte que baixes, compte que el contracte se't redueix a la meitat, compte que no sé què, sí, compte que no sé quant, això no té res a veure amb aquesta pressió amb guanyar un títol o entrar a Europa o pujar de categoria, i això és fotut, això és fotut.
Per cert, ja hem quedat que és una notícia terrible per l'Espanyol que no pugui jugar Mbappé.
No serà Militao. Aquesta no sé si és bona o dolenta. L'operaran aquest per l'Espanyol? L'operaran aquesta setmana a Finlàndia. Militao es perd al Mundial, evidentment. Té una lesió muscular a la part posterior de la cuixa esquerra. Expliquen a Madrid que si no superava el risc de recaiguda de Militao era molt alt. Per això passarà pel quiròfan. Estarà entre 3 i 5 mesos de baixa. És allò que passa quan vas a especialistes d'aquests de Finlàndia específics en la matèria, que és que quan acaben és quan indiquen, eh? Així que potser no arribaria tampoc Militao a l'inici de la propera temporada amb el Madrid. Recordeu que Militao pràcticament juga menys vegades que les que més. Ha tingut, ara estava repassant ràpidament, 2 trencaments d'encreuats, un el va tenir de baixa l'agost del 23 al març del 24 i l'altre del novembre del 24 al juliol del 25. Això per només posar dues finestres. I per cert, pel clàssic, ja entenc que potser em direu que no pinta massa aquest clàssic en termes de la classificació, però Courtois ens diuen a Madrid que també apunta per reaparèixer el clàssic.
Doncs mira, arribarà un Madrid All-Stars, Courtois, Mbappé...
Sí, però en quins centrals tindrà?
Sí. Hausen, Rüdiger...
Exacte.
Sí, però Rüdiger...
No, no, o sigui, estava pensant que per mi Militao, quan ha pogut jugar, és el millor central del Madrid aquesta temporada. Sí, sí, però la veritat és que el pobre està torturat.
Perquè Asensio no juga res, ja?
No, no, efectivament. Marcos, gràcies. Deixem que el Sergi vagi a prendre posicions també i sortir de l'embús. Després la Sònia Oleart ens farà vinent l'11 de Manolo González. Sergi, gràcies.
Molt bé.
I bona transmi. I per completar l'auca del perill de descens, Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
El Girona no juga avui, va jugar dissabte a València i va perdre i no va jugar gaire bé, i són dues derrotes consecutives i té els mateixos punts que l'Espanyol. Hi ha nervis a Montilivi?
Aviam, hi ha intranquil·litat, sí, sobretot després d'haver jugat contra el Villarreal i haver aconseguit la victòria, d'haver empatat contra el Madrid al Bernabéu. Semblava que la cosa estava molt i molt a l'abast. Aquestes dues derrotes consecutives han situat l'equip, veurem avui si acaba la jornada, amb més 3 o amb més 4 sobre la zona de descens, però, evidentment...
Al Girona li interessa numèricament que guanyi l'Espanyol.
Sí, 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 perquè acabaria la jornada amb més 4 sobre el Llevant i sobre el Sevilla més 4, amb el Llevant serien més 6. És veritat que el Girona té perdut el Colabraix amb els 3 últims, en Sevilla amb Llevant i Oviedo. Per tant, no hi ha ni drama, no hi ha por, sí que hi ha aquesta mica d'intranquil·litat, i estan convençuts que com a mínim els 3 partits de casa que han de jugar, començant pel d'aquest divendres contra el Mallorca, que és un rival directe, que està per sota seu la classificació, aconseguiran aquests 4 o 5 punts que serviran per aconseguir la permanència matemàtica.
Sí, sí, una mica com dèiem avui amb el Llevant, el Girona rebrà un Mallorca també a la desesperada per la necessitat dels punts. En fi, que no hi ha drama de moment, però ha estat d'absoluta alerta el Girona, perquè necessita puntuar després d'aquest 0-6. Solà, fins ara, gràcies.
Adéu, una última cosa, eh?
Digues.
Aviam si millores un Ahi, que sé que ets un enamorat, i aquestes dues últimes jornades...
Ah, correcte, molt bé.
Ha estat una mica patxi-patxà, eh?
No, està patxà.
I haig de parlar jo, eh?
Sí, clar.
Sí, parli.
Ja el trucaré perquè...
Bé, durant bona part de la temporada ens preguntàvem com podia ser que un Ahi hagués marxat, diríem, de la lupa dels grans clubs, no? Doncs potser per això.
Però pot tornar a la lupa, eh?
Sí, el que vull dir és que la regularitat és probable el seu gran problema, no?
Segur que portarà dos partits horrorosos. Jo aquest últim, vaig veure el del Betis, aquest últim no, però no, jo que li he vist a un Ahi aquesta temporada, si voleu podem tornar a obrir un debat, quin Girona és millor, però vaja.
Jo respecte com a jugador del Girona, espectacular. Jo recordo quan ens preguntàvem com podia ser que aquest jugador, amb la qualitat que té, no estigués jugant un gran.
Aquest jugador al mercat d'estiu tindrà ofertes.
Home, sí, es manté la línia que ha fet amb Girona aquesta temporada.
Aquests jugadors amb tant talent, molts són un punt...
I a més, si la cosa es compliqués, que esperem que no, és el típic perfil de jugador...
Que li has donat la pilota.
Sí. Home, perquè juga, permeteu-me el barbarisme, és una autèntic cara dura.
Sobrat. O sigui,
ja se li veu, i llavors en situacions peludes,
juga igual de sobrat.
Vull un onagia.
Sí, però l'altre dia, no? Era l'altre dia més talla.
No, ja està. Ara...
Perdona, Costa, per haver...
No, però té raó.
Tu ets un notari de l'actualitat i fas bé de cascar un onagia quan s'ho mereix. Solà, gràcies.
Per cert. Adéu. El Madrid aquesta temporada, jornada 32, porta 67 gols. La temporada 23-24 no hi havia Mbappé al Madrid, en sumava 70. Vull dir que les xifres del Madrid són similars amb Mbappé, sense Mbappé. I sí, aquesta temporada, quan no hi ha estat Mbappé, és quan van trobar que el Madrid jugava bé.
Sí, que...
Però que ja m'està bé.
Escolteu, el Madrid no ha jugat bé,
Mbappé,
no ha jugat bé en tota la punyetera temporada. Ja prou de no, és que quan hi és Mbappé, és Carveló. No, el Madrid ha fet pena
a nivell
tota
de resultats
la temporada.
Se li va donar millor.
D'acord, això millor, sí.
Però tenies millor la sensació, jo aquí estic amb la Sonia, que eren una mica més equip que quan hi ha
Mbappé. Home, clar.
Sí, això
sí. Això sí. Perquè corren Déu i perquè Vinícius no poden
jugar.
Però vaja, que els últims partits de Vinícius, que a mi és un futbolista que em sembla espectacular o que té unes condicions espectaculars,
no
també és per matar-lo.
Sí, 100%.
En fi,
però Vinícius juga sempre. L'altre no.
Però no juga perquè no pot.
No, juga com vol.
Ah, d'acord. Sí, sí, no.
I Vinícius juga per decret.
Tu creus que Mbappé s'ha esborrat?
Jo crec que ell juga quan vol. O sigui, juga... El canvi... És una miqueta estrany. El canvi és... Va caminant, marxo.
Ah, això és una altra cosa. El canvi de l'altre dia sí que jo vaig pensar, ui, Mundial.
Però, clar, és que la cara mateix cosa... noten una molèstia.
Clar. És el però jo quan tinc la sensació ha... durant la temporada que Mbappé...
A Talavera va jugar.
Mbappé.
Els 90 minuts.
Sí, allò...
Albacete no va anar. Albacete no va anar. Ni ell ni Bellingham.
Però estem parlant d'un jugador que li han diagnosticat malament una lesió. Vull dir que jo seria
però
prudent...
Però com es poden equivocar de genoll?
Bueno, no ho
ara
sé.
No tornarem aquí amb aquest debat, però...
És que no jo no seré qui digui que Mbappé s'ha esborrat quan resulta que té una lesió i no la trobava.
No.
Vull dir, en fi.
Juga com vol.
Veieu perillar Espanyol o Girona?
A veure... Jo crec que per dinàmiques... Jo crec que acabaran salvant-se els dos, crec jo, això per començar, però, o sigui, el que ha de tallar més la dinàmica és l'Espanyol, que... Jo, el que deia el Sergi, jo l'empat, home, assignar-lo des del principi no, però no el veuria un resultat dolent per avui. El Girona jo penso que no té aquesta dinàmica tan dolenta de resultats, ni està tan marmat anímicament com pot trobar-se l'Espanyol. Jo crec que els dos se salvaran, però pot ser que avui, per exemple, si l'Espanyol no treu el partit endavant, jo penso que l'Espanyol pot arribar a patir una mica, però crec que salvaran els dos.
Jo també.
És que ara mateix està tot molt... Tens la sensació que fins i tot a l'Oviedo amb 28 punts es podria salvar.
Però és que
està tot enganxat. Mira
la classificació, nois, des del 9è, encara no vaig de memòria, no sé, que té 41, el 9è té 41 punts. Podríem baixar?
És que amb 41 punts tens la sensació que aquest any amb 41 punts...
Osasuna.
No tens per què certificar la permanència.
Sense guanyar, que no passarà, podria ficar-se baix.
Per això que està tot
molt comprimit.
42 té Osasuna.
42 Osasuna, doncs...
I l'Atlètic Club, 41.
L'Atlètic Club, aquest sí. Doncs l'Atlètic Club cap a baix, tots no estan en risc, perquè evidentment no perdràs 5 partits seguits, però bé, compte.
Pot passar qualsevol cosa. I clar, és que la davallada de l'Espanyol...
Tranquil,
home, és que la davallada ha estat descomunal, que van arribar
dos,
a ser cinquens...
Jo crec que se celebraran els dos.
Sí, jo el Girona penso. Segur, l'Espanyol crec que depèn molt del que passi avui, perquè moltes vegades és el cap qui t'ha de jugar una bona
moments,
o una mala passada,
sí.
I en aquest moment, ostres, és que ha de ser flagrant passar de ser cinquè a no guanyar ni un partit a la segona volta i trobar-te ara en aquesta situació quan es parlava d'Europa, tot en una mateixa temporada. Sí, és una sensació que anímicament parlant et pot passar molta factura.
Doncs l'Espanyol porta 4 mesos i 5 dies sense guanyar.
És que és molt fort. És...
Bueno, no ha guanyat el 22... El 2026 no ha guanyat.
Va perdre contra el Barça al derbi i des d'allà tot...
Va guanyar Sant Mamés, que ja sé que tal com està l'Atlètic ara sembla que és una cosa,
però
és una victòria de prestigi. Podria haver guanyat tranquil·lament al Barça,
sí,
i a partir d'allà, adéu-siau.
Sí.
Avui tindrem més informació sobre quin grau de patiment tindrà l'Espanyol en aquest tram final de temporada. Endreçats els nervis, tot i que no m'heu tranquil·litzat gaire d'Espanyol i Girona, passem al Barça.
Torque Lab.
Un Barça que va guanyar amb una gran solvència, jo diria que amb un partit impecable des del punt de vista de la gestió del joc, no un partit brillant, no ho són gairebé mai a Getafe, i que va confirmar Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta aposta pel quart migcampista de Hansi Flick. I és que en els últims quatre partits, de manera continuada, el teòric extrem esquerre o ha estat Gavi dos cops o ha estat Fermín dos cops. Què creus que hi guanya o què veus que hi guanya el Barça amb aquest canvi d'un davanter, que sempre és el que, o generalment havia estat el que ocupava aquesta posició, Rashford, Rafinha, etc., a un migcampista, sigui Gavi, que és claríssimament un migcampista, o Fermín, que és un migcampista amb ànima de davanter, però és un migcampista.
Per cert, que no se m'oblidi, després em fas la pregunta del dia, que volia fer un comentari o una proposta.
La pregunta del dia, que és si el Madrid és millor amb Mbappé o sense?
Aquesta és la que us ha aparegut enmig, però no és la que heu parit, no?
Com preferiu que el Barça guanyi la Lliga contra Madrid o millor
passadís? Sí, però com que les preguntes que sorgeixen espontàniament també molen, doncs...
Tu prefereixes que l'Espanyol és millor que jugui Mbappé o que no?
No, jo crec que és un debat molt interessant. Jo crec que per l'Espanyol és millor que jugui Mbappé, sempre.
Verge Maria.
Avui, vols dir diumenge que ve,
sí,
no?
Sí, clar, diumenge que ve.
Cap altre dia de l'any. Però aquest diumenge, sí, home, preferiria que jugui Mbappé que no pas Gonzalo.
Que Gonzalo estarà molt més motivat.
Preferiria Mbappé que Gonzalo.
Molt més solidari.
Si Gonzalo és capaç de recordar el que és una porteria, serà un gran... Serà un gran actiu pel
Madrid. El Mundial de Clubs no les havia tastat i llavors va començar a fer gols com un animal.
També és veritat.
No era aquesta la meva pregunta, però me la deixem per
pel final de la teva actuació.
Sobre el tema del quart migcampista, és que he estat revisant les dades de la temporada passada també i d'aquesta part de la temporada, i m'he trobat que clarament és un pla B de Flick i que té sobretot molta presència quan falla la Mila Yamal. És a dir, així com quan no hi és Rafinha jugant d'extrema esquerra o perquè està lesionat, la temporada passada el Barça tenia Ferran, Ansu, aquesta temporada tenia Rashford i per tant han ocupat bastant aquesta posició així, excepte un parell de trams que ara comentarem, especialment aquest. Quan no hi és Lamine Yamal és quan apareix el quart migcampista amb més força. Que no vol dir que el quart migcampista jugui a la dreta, perquè moltes vegades Rafinha canviava de banda i ho dissimulava, i aleshores a l'altra banda jugaves amb el quart migcampista. Aquest és un tret en comú que m'ha cridat l'atenció, sobretot la temporada passada, aquell tram a Noeta, Balaïdos, Les Palmes a casa, Brest... Tot això va ser un quart migcampista i sense Lamine Yamal. Després, un altre tret en comú és que el partit aquell de Copa de primera ronda, Barbastro-Guadalajara, sempre es juga amb un quart migcampista. No sé si és més una qüestió de rotacions. Després que el Barça va tirar de fals 9 amb Dani Olmo, que seria un quart migcampista, o podríem afegir-ho amb un altre concepte, però en el fons estàs jugant amb dos davanters purs, i que Gavi, la temporada passada, ja el tram final sense Rafinha, ja va fer dos partits de quart migcampista. És a dir, que tot més o menys té precedents, que han estat trams concentrats de temporada, i que és un pla B, clar, perquè aquesta temporada encara, com dius, l'ha fet servir menys que la temporada passada. Més o menys els números serien els mateixos, acabaran sent 9 partits, aproximadament 8, 9, 10 partits de la temporada amb el quart migcampista. Per tant, no espero que Flick hagi descobert una pista per la qual el Barça ara comenci a transitar. No, o sigui, no canvia res respecte al que ha anat fent des de la seva arribada. I la presència del quart migcampista, que em preguntes, que jo crec que és un dels grans debats del futbol modern des de fa ja bastants anys, quan dic bastants anys potser dic dels últims 20 anys, equips que juguen amb davantera de 3 que se'ls hi fa pesat perquè els 3 davanters no pressionen igual o perquè l'equip és molt allargat, aleshores s'introdueixen o un fals 9 o un fals extrem, que seria el quart migcampista, per tenir l'equip més equilibrat, més reposat, tant en fase defensiva com en fase ofensiva, tenir moltes més passades, tenir l'equip més juntet, no ser tan vertical, tan ràpid. Molts equips passen per aquest trànsit i aquest debat i alternen. I digue els últims 25 anys perquè hauríem de tirar doncs, fins al Barça de Rijkaard, amb Iniesta...
Jo ho recordo molt amb el de Guardiola, que els partits de Champions a fora de casa era Keita interior i Iniesta fa els extrems esquerra.
Correcte, també amb el Barça de Guardiola, com el Barça de Luis Enrique es troba amb el gran problema que no hi ha quart migcampista, el gran problema entre cometes, perquè va ser un problema molt beneït, però que Luis Enrique va haver de vertebrar la solució a través de sacrificar la idea amb tres davanters, perquè no es discutia que eren tres davanters, no? I després com el Barça, tant amb Koeman com amb Xavi, com amb, perquè hem fet Torquelabs amb Xavi del quart migcampista, sí. Avui el recordo perfectament. És a dir, apareix aquesta postura, perquè...
Clar, però amb Xavi ens semblava més, que ens encaixava més amb la personalitat, sí, de Xavi, i en canvi, com que Flick és amunt i avall, verticalitat i rock and roll... Sí. Ens costa més de saber què n'espera.
Sí, jo crec que ell ja entén que és un pla B, que és molt concret i que jo crec que té alguns matisos actuals que l'ajuden. Primer, la presència de Cancelo. El Barça no havia tingut mai amb Flick un lateral esquerre que et permeti amplitud i profunditat com un extrem. I aquí et dona l'avantatge amb Cancelo més que amb Balde de poder prescindir del tercer davanter i tirar un migcampista més cap a dintre i tenir superioritat numèrica. Jo crec que aquest és un factor nou que augmenta les possibilitats. Després ja el rendiment d'alguns jugadors, perquè Flick a vegades tinc la sensació que es mou més per rendiment que no per lectura tàctica d'un context específic, no?
És a dir, si Rashford estigués patant-ho, hauria jugat Rashford.
Jo també ho crec. I després, doncs, no sé si, perquè això ho veurem en aquest moment de temporada, si en aquest tram de temporada, en un moment on l'equip estava cansat o transmetia signe de cansament, Rashford no ho patava, Lamine Yamal no hi és, de cop i volta... Per exemple, per mi, clarament, la segona part contra el Celta, l'equip de cop i volta diu, escolta'm, avui amb 1-0, això, aquests 3 punts a la butxaca, moltes més passades, molta més pilota, siguem més plans, no siguem tan verticals, i tot això és molt més fàcil amb un quart migcampista que amb un tercer davanter. Però aquest debat es mantindrà i continuarà vigent amb Flick o qualsevol altre entrenador del Barça per la idea del 4-3-3 i per la preponderància de migcampistes que tenen el perfil per jugar en aquella posició, perquè Gavi, Fermín, Dani Olmo, fins i tot podria ser Pedri, tot i que ara Pedri ha agafat un registre més de director d'orquestra, poden jugar perfectament allà, perquè són interiors mitges puntes que aquest moviment de fora cap a dintre els és molt senzill i que, per tant, omplint la banda amb el lateral esquerre és molt fàcil d'interpretar i a l'equip li dona uns matisos diferents, per mi més reposats i amb la sensació d'una miqueta més de control, la defensa també més la sensació que les distàncies són més juntes, que l'equip està més agrupat, està més preparat per la pressió, diríem que a vegades tot això es retroalimenta.
Mira, ara que em parles de la defensa, que era l'altra qüestió que volíem sotmetre al laboratori d'avui, Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
A la TDT de dissabte es va parlar, perquè així ho va explicar el Bernat Coll, que era... El segon partit o la que més?
La que més.
La defensa més reculada de la temporada.
Sí.
I hem volgut saber si això era una qüestió casual o prevista, pensada.
De fet, el Getafe va ser la línia de defensa més baixa de la temporada i amb el dia del Celta, la segona part, l'escàndard de la TDT, ja van dir que era la segona.
Per tant, en els dos últims partits no només hem vist quart migcampista i no només hem vist dues porteries a zero, sinó les dues... defenses del Barça més reculades de la temporada.
Clar, i això crida l'atenció i volíem saber si és un canvi buscat i si a partir d'ara doncs és un recurs, un canvi o introduirà Flick de manera doncs, que anirem veient en tots els partits. Bé, doncs és diferent el cas del Getafe i el partit del Celta. En el cas del Getafe, per les fonts que hem consultat del vestidor, ens asseguren que no era el pla jugar amb una defensa tan endarrerida, al contrari, que les indicacions eren de jugar amb la línia el més alta possible per evitar el màxim de situacions de risc a prop de la porteria del Barça, però que el Getafe és un rival que sempre, diríem, juga cap endavant i va guanyant metres. Guanya metres quan hi ha serveis a banda, guanya metres quan hi ha faltes, i que això al final sí que és cert que et pot provocar que tu, la línia estigui molt enrere, però que no era una situació buscada específicament per jugar contra el Getafe. En el cas del Celta, del dia del Celta, sí que és diferent, perquè allà, abans de la lesió de Lamine, ja veuen a la banqueta que no està sortint el pla que havien previst, que no robaven les pilotes com havien previst, i allà ja comencen a parlar, abans de la lesió de Lamine, d'introduir Eric entre els centrals. I això, el descans és el canvi tàctic que expliquen i que introdueixen, i aquí sí que Eric fa un pas enrere per introduir-se entre els centrals, i aquí sí que es pot considerar que gairebé fas una línia de 5 i que, per tant, sí que fas una mica una passa enrere. Però que, en qualsevol cas, una és perquè el pla no sortia el dia del Getafe, l'altra el dia del Celta, l'altra perquè et trobes amb el Getafe que et juga d'aquesta manera, però que no ha canviat res, que Flick segueix amb la idea de jugar amb una línia defensiva com a ell li agrada més alta, i que això, de moment, no ha fet recular ni canviar cap pensament que tingui de plantejament Flick sobre els partits. Una altra cosa és si a partir d'ara doncs sí que ho anirem trobant petits matisos, com aquests, per exemple, del dia del Celta, que potser doncs, la temporada passada no trobàvem tan sovint.
Avui, aportació special guest star al Torquelab, eh?
Sí, deixa'm afegir aquest regal de la Laia, que el dia del Celta el Barça va tenir molts problemes amb Jutglà, perquè tot i que jugava a la banda dreta, no jugava a la banda dreta, sinó que jugava de mitja punta.
Feia de quart migcampista.
Clar, hi havia un desajust perquè Cancelo es quedava amb el carriler i els centrals ja estaven ocupats amb els dos davanters. Recordem que el Celta juga amb els tres centrals. I aquest desajust pot provocar aquest matís que diu la Laia d'intentar endarrerir una miqueta més Eric per fixar-lo, per tenir una vigilància més activa sobre Jutglà, perquè quan diu la Laia que al Barça no li sortia el pla, és que recordeu aquelles declaracions de Pedri, que a la primera part hem llançat quilòmetres a la brossa, sí, perquè hem corregut més del que ens tocava i que no hi ha manera d'ajustar. I sobre la de Getafe, la dada ens faria pensar, que ja l'encarregaré a l'escàner, si els Getafes Barça d'altres temporades això s'ha notat, perquè com diu la Laia, com explica molt bé, si el Getafe juga tan en llarg és normal que la defensa vagi tirant enrere, perquè el Getafe no et busca l'esquena dels centrals, sinó que et busca progressar en metres per guanyar segones jugades a prop de l'àrea. Per tant, tot i que el resultat sigui el mateix, és evident que els motius no ho són, el rival et condiciona molt i no arribes a la mateixa situació de la mateixa manera.
No, amb el Ricard, a veure que si està d'acord amb mi, que l'amenaça del Celta evidentment no és la mateixa que la del Getafe. El Getafe et genera molt poc en atac, i d'aquí que Flick a la prèvia es mantés que evitant fer errades gruixudes, no? El més important era evitar aquestes pèrdues. I repassant el partit del Getafe, sobretot els primers 10 minuts, el Getafe va dalt a buscar el Barça, i el Barça surt cada vegada bé, amb molt perdits, amb Fermín girant-se, descarregant de primeres, per tant, evitant aquestes pèrdues de pilota, però sent molt precís en la sortida de pilota. Si tu aquests primers minuts surts adormit, com ha passat altres vegades a Getafe, surts imprecís, els dones vida al rival, i el Getafe et pot amenaçar, però el Barça va fer bé aquests 10 primers minuts, i després el de la línia que diu el Ricard, molt d'acord, però tenint una parella tan concentrada i tan endreçada, que dic jo, endreçada mentalment, ordenada tot el partit i concentrada com són Gerard Martín i Cuarcí, que s'estan mirant constantment i gairebé mai els enganxaràs un amb el cul més enrere que l'altre, és una benedicció de Déu.
Per mi van fer un partit esplèndid els dos. Bé, doncs avui pel preu d'un 3.
Perdona la invasió, Ricard.
6, no. 3 parelles d'ulls revisant el partit. Clar, de la laboratori està obert, la Laia, sí, l'Autet.
Home, i tant.
Vaja, normalment estem acostumats aquí que el Ricard i el Gerard revisin els partits del Barça, però que la Laia revisi l'altura de la defensa, la mata, això és menys habitual.
Torque, com prefereixes que el Barça guanyi la Lliga?
La proposta és que Sònia, a tu t'agradarà això que plantejaré. Sí, com el passadís ens ha devorat tant que estem pendents del passadís, i jo ho enfocaria diferent. Com prefereixes que guanyar la Lliga? Guanyant el Madrid o convidant el Madrid a la festa per la Lliga? O sigui, el passadís...
Si ve Mbappé no es quedaran, eh? Recordeu a la Supercopa que va fotre el camp, no va deixar que es quedaran.
Ja, però el que vull dir és que el passadís és un element de la festa. O sigui, si el Barça guanya la Lliga, el Madrid vindrà el dia que el Barça la celebrarà. Perquè si no, enfoquem tant cap al passadís, que el passadís són 5 segons d'un element que a més és una miqueta distorsionat, però a la gent que vagi al Camp Nou pot anar a veure amb el morbo què passa amb el passadís, però si el Barça guanya la Lliga es quedarà, perquè entenc que el Barça farà la festa de la Lliga aquell dia, no? No la guardarà pel dia del Betis. Si el Barça ja és campió, el més lògic és que el dia del Barça-Madrid hi hagi festa.
I si no és campió i la guanya contra el Madrid, jo espero que estigui preparada la festa també.
Sí, però
no tindria cap sentit.
El Madrid ja no estarà a la gespa.
Ah, no, no.
El Madrid ja no estarà.
Tampoc se'ls espera, eh?
El Ricard és un tio generós i vol que tothom participi de la seva felicitat.
Jo el que vull evitar és la necessitat del sentiment d'humiliació que desprèn que el rival hagi d'estar a la festa mirant com ho celebres tu. No, jo poso data a la festa, que és aquell dia. El Madrid ve a jugar, bé, si no vol venir a jugar, que no vingui, ja farem la festa sense ells. Però el que des de la mirada del Barça és la festa. Després, el Madrid és un convidat de pedra, cadascú li pot donar el component del passadís, del que deia el Marcos, si es quedaran o no, però tant és, el que el Barça celebraria és la festa per la Lliga, i després doncs es quedaria pendent de quin paper vol jugar el Madrid en aquesta festa. És que si no, tinc la sensació que el dia, o sigui, el passadís, que és un element que és fora del partit, del futbol, que s'ha convertit en un element capital quan era un element alternatiu, no? No sé, ho heu dit com a proposta.
Sí, està molt pervertit, jo estic d'acord amb tu.
Jo prefereixo guanyar-la amb el Madrid al camp perquè l'única pega que tenen les lligues és que no tenen un final evident que el calendari et regala i la possibilitat de guanyar-la contra l'equip.
Sí, el risc és que t'aixafin la festa, però efectivament ja ho jugues.
Les finals tens 3 dies més per fer-la.
Les finals es poden perdre, però vull dir que...
Tots ho preferiríem. Però per evitar parlar només del passadís, podríem parlar de com el Madrid... Què pensa fer el Madrid, quin paper a la festa? Que nosaltres farem una festa aquell dia.
Rafael Juste ja pot començar a enviar cartes des de Florentino a Navarra, que no s'oblidi la d'Mbappé, que per aquestes coses és una mica seu, i ho farem així. Per tant, Ricard, Sònia, servidor, tots contra el Madrid?
Sí.
Jo vull un passadís.
Ah,
jo
no. Veus,
jo sí.
Bueno, jo vull que sempre... Quan
és que no el faran.
Jo és que sóc de...
Tu tens ganes d'estar parlant tota la setmana d'una cosa que no passarà.
Jo vull tancar les coses quan abans millor
jo també,
escolta, si ha de ser...
Ara vols passar? Ara no, però tu aquestes tertúlies estan fent pel 2-3 dies que estan parlant del mateix.
I ja no saps què dius.
Jo quan abans millor.
Quan abans millor.
Això implica un passadís? Doncs molt bé.
Si no fan... Que no, doncs faran el ridicule de ser passadís. Però sí, jo el clàssic amb tota la tranquil·litat a passar-t'ho bé i ja està, i amb el títol guanyat.
Perdona, però implica una festa.
Sí, sí, clar.
Més que el passadís.
Sí,
sí, sí, jo vull una festa passadís...
Però quan abans?
Jo vull tot solucionat, a l'Eslàcia.
Jo us ho compro, però que posar-li el nom del passadís
converteix
la festa en una minifesta.
Però la pregunta, Ricard, parlava del passadís, llavors jo li responc amb ells el passadís.
Clar, jo per això feia l'esmena de la pregunta. Jo el que he demanat era una proposta de rebatejar la pregunta.
Sí, sí. Serà una pregunta recurrent de la setmana, la podem reformular com li agrada.
Però escolta'm,
com vulgueu,
qui vulgui passadís, que li fa il·lusió també, jo ho entenc tot, vull dir, ja entenc que hi ha gent que aquell impacte l'emocionarà, vull dir que em sembla fantàstic.
Ara, demà no la podrem fer,
content com vulgui.
Demà preguntarem si el Madrid és millor amb o sense Mbappé, que ja veig que dona tema, però dimecres potser podem fer aquesta.
Si no el faran, arribat el cas, voleu dir que el farien?
No, per això.
Llavors,
un debat,
si ho faran. Però perquè és un gest de fair play que s'ha convertit en un intent humiliació per part de l'afició. Sí. Diríem que més de l'afició, de la premsa.
Però és que això és igual.
I aleshores...
Sí, sí. Això és indiferent. És una cosa que per esportivitat s'ha de fer. I t'agradi estigui en humiliació.
Però això és un altre tema. Vaja, sí, d'acord.
Si li toqués al Barça, a mi em sembla que s'hauria de fer.
Però
i punt.
Aquell passadís que el Barça li va fer al Madrid la temporada 7-8 es va viure tal qual, era una humiliació i el Barça per qui has de passar.
I Rijkaard es va posar el primer.
És que vas al camp, vas al camp del teu etern rival, que t'ha passat la mà per la cara. Doncs aquell dia tragar bilis.
Aquell dia del 2007-2008 recordo peces televisives a l'entrada del metro de Madrid fent el passadís, la gent. O sigui, això jo ho recordo. Vull dir que s'ha convertit això en una mica de festa.
Vinga.
Molt bé, perdoneu, que ja estàveu plens de debats com per afegir-ne més. No,
avui això ha estat riquíssim. Ricard, gràcies.
Gràcies, Laia, per cert.
Laia, gràcies, ja te l'has donat, Ricard, però jo també, gràcies.
Adéu.
Farem... No farem res, us escoltarem a vosaltres. El Marcos García s'ha quedat per saber com preferiu que el Barça guanyi la Lliga. En general, ha guanyat aquí a l'estudi el contra el Madrid i hem obviat menys l'anàlisi al passadís. Marcos, la nostra audiència què diu?
També, però no tan clarament, 55% de l'audiència diu contra el Madrid, 45% diu millor passadís. De fet, l'audiència del Tot Costa avui ha contestat dues preguntes, aquesta de manera generada per nosaltres i de manera espontània han contestat la pregunta: creieu que el Madrid farà passadís? Perquè pràcticament tothom ha dit que creia que no. De fet, aquest tema és el que condiciona la resposta en aquests percentatges. El Biel diu: més igual la forma mentre suposi la implosió definitiva del Madrid perquè perdi estrepitosament avui o perquè el Barça li faci una rebregada. És a dir, ell vol derrota contra l'Espanyol i també que el Barça li faci una rebregada i es pregunta per què no poden passar les dues coses. És a dir, que el Madrid perdi clarament contra l'Espanyol i també perdi clarament contra el Barça. El Lyon diu el més aviat possible, una mica allò de l'autet, que després passen coses que les joves generacions no creurien, diu el Lyon. El Damià, no us enganyeu, passadís no en faran.
Gràcies, Marcos.
Fins ara.
Una pausa i continuem.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
És útil per informar-se i entretenir-se.
Per donar-nos veu.
Per descobrir un munt de continguts en digital.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bonpreu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
Mira el que li ha comprat a la mare pel Dia de la Mare. 17 milions. T'agraden? Et sona que els tingui?
Ah, que macos que són. No em sona que tingui 17 milions. Si els tingués, em sonaria. I a tu també et sonaria, oi?
17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra Dia de la Mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra Dia de la Mare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
Ai.
Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, cap problema.
Ai, ai, ai.
Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
El diari Avui ha fet mig segle. Amb 50 portades per resseguir la història del diari i la del nostre país.
L'existència de l'Avui ha ajudat a la llengua i ha ajudat a la consciència col·lectiva.
Avui, 50 anys en portada. Nit sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 8:45, Espanyol Llevant.
Els pericos encara continuen buscant la primera victòria d'aquest 2026.
Avui, a partir de 8:45, Espanyol Llevant.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bonpreu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
Soc la Vicky López i he après català parlant amb Alba Caño i Martina Fernández i les seves famílies.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Eh, És la Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i ara sentíem Vicky López. Deixeu-me dir que tota aquesta setmana, de 9 a 1 del migdia, a l'antena digital de Catalunya Ràdio s'emetran continguts relacionats amb la llengua, per tant, si esteu interessats, ja sabeu que és una setmana molt especial per Catalunya Ràdio i per 3CAT.
I aquí al Tot Costa en concret, avui ha estat la Vicky López, però anirem escoltant el testimoni de diversos esportistes cada dia explicant-nos la seva relació amb la nostra llengua, sigui com l'han apresa o per què l'han apresa.
La Vicky López és madrilenya i explica que